Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les agressions sexuals perpetrades per menors d'edat, alguns d'ells inimputables per tenir menys de 14 anys, posa sobre la taula com abordar la reeducació d'aquests nens, però també ha obert un debat sobre la pena que han de rebre. Alguns juristes asseguren que és el moment de replantejar l'edat imputable dels menors, mentre que uns altres asseguren que no cal legislar en calent. En el que tothom coincideix és que alguna cosa estem fent rematadament malament perquè aquests horrors, com els de Badalona, Esparreguera, Salou o Cervera, entre d'altres, es repeteixin amb una cadència que els acosta ja pràcticament a la normalitat. Alguna cosa que possiblement té a veure amb la deserció de moltes famílies amb una legió de fills orfes, encara que tinguin pares, amb el verí tòxic que es cubre l'univers virtual i les xarxes socials, amb els danys irreparables que provoca el porno a unes certes edats i amb la incapacitat col·lectiva per educar en el respecte, l'empatia i la humanitat més elemental. En tot cas, convé insistir que l'alarmant que tots aquests casos és la progressiva precocitat de tots els agressors. Ja no estem parlant de persones que potser sofreixen algun tipus de trauma o de perturbació psicològica específica. Parlem de joves, gairebé nens, que han rebut una educació social deficient o almenys improductiva i que, en canvi, han tingut lliure accés a continguts pornogràfics en els quals es tracta de normalitzar les pràctiques que ara ells decideixen protagonitzar, torcent a base de la violència la resistència de la víctima. Miro cap a alguns pares que són consentidors o se senten incapaços d'educar. En els centres educatius hi ha massa permissivitat, molt poca disciplina i, en general, se'ls exigeix molt i molt poc. Molt bona tarda, soc Carlos Losada i ara amb el Marc Huerto repassem d'altres notícies d'aquest matí que són d'actualitat i d'interès a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda. Doncs sí, t'expliquem que el Parc de la Trinitat de Barcelona inicia les obres de millora del seu entorn amb una inversió de més d'un milió d'euros. Es preveu que l'execució de les intervencions duri uns 10 mesos i l'objectiu és millorar els elements deteriorats de l'espai pel seu ús intensiu i pel pas del temps. En Salut expliquem que el sindicat d'infermeres SATSE trasllada un document a Salut amb un centenar de mesures per reduir les desorbitades i llistes d'espera que pateix Catalunya. En aquest sentit, s'ha elaborat un document de propostes que considera perfectament assumibles, com per exemple generalitzar un horari normalitzat d'atenció a la tarda de dilluns a diumenge, garantir la disponibilitat de tots els llits que es poden ocupar als hospitals i establir de manera normalitzada les altes d'ingressos hospitalaris per part del personal mèdic tots els dies de la setmana. En Successos us expliquem que desmantellen 9 prostíbuls a Sabadell, Premià de Mar, Palamós, Alacant i Inca i alliberen 16 dones de nacionalitat xinesa que exercien de prostitució obligades. Els agents han detingut 7 persones a Barcelona i a Sabadell com a responsables de les cases i se'ls atribueix els delictes de pertinença a organització criminal, prostitució coactiva i contra els drets dels ciutadans estrangers. A Barcelona també els Mossos investiguen l'apunyalament d'un home en una baralla de matinada al Poble Sec. La baralla ha estat entre dos homes i ha tingut lloc cap a les 3 de la matinada. Els Mossos estan investigant ara els fets per tal de determinar l'autor de l'agressió. De moment no hi ha detinguts i la víctima es troba hospitalitzada. I acabem explicant que el sector immobiliari planteja que el govern de Barcelona, que ha sortit de les eleccions municipals del mes de maig, prioritzi les polítiques d'habitatge assequible. Per això es proposa col·laboració públic-privada i també s'alerta de la falta de seguretat jurídica del propietari davant l'ocupació il·legal.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dilluns, en el que arriba la primavera, ho farà aquesta nit, i amb sol i cel serè, que ens acompanyarà doncs, pràcticament tota la setmana. L'ambient els pròxims dies serà força agradable, amb temperatures també que no registraran canvis importants. I com està la xarxa viària hores d'ara, després d'un matí que ha estat relativament tranquil, li preguntem a la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Aquesta hora, tot i que en general parlem de fluïdesa de les principals carreteres i autopistes del país, hi ha algun tram d'aturades, per exemple, l'autopista P7 a Mollet, en sentit nord, i també entre Santa Perpètua i Barberà, també en sentit Girona. A la C17, retencions a Parets del Vallès en direcció Ripoll, i també cues puntuals a la B30, al lateral de l'autopista P7, a Barberà, en sentit nord. De moment, això és tot. Seré català de trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El degoteig constant de menors que cometen delictes i agressions sexuals ha reobert el debat sobre si cal modificar la llei per poder imputar-los. A dia d'avui, segons els Mossos d'Esquadra, a Catalunya hi ha un centenar de menors de 14 anys acusats d'agressions sexuals o violacions contra els que no es pot actuar penalment. Els casos més recents els trobem a Badalona, Esparreguera, Salou o també a Cervera. Els autors, tots menors, han quedat sota la custòdia dels seus pares o bé a la Direcció General d'Atenció a la Infància de la Generalitat. Els experts apunten saben que darrere d'aquesta espiral d'agressions sexuals hi ha sobretot l'accés fàcil, molt fàcil, a la pornografia, i en aquest sentit reclamen més prevenció per frenar la violència sexual entre aquests menors. Sergi Tor.
Sí, és la cara més fosca de les xarxes socials. L'accés a tot d'una manera tan fàcil és divulgadora de comportaments nocius i supleix moltes vegades el paper de la educació. La visió de pornografia en edats infantils provoca dos efectes perillosos pels experts: l'atracció per comportaments violents i la banalitat de la pròpia acció. I un greu risc, passar de veure en una pantalla a una acció personal. La directora de Polítiques d'Infància de Save the Children, Catalina Perazzo, ha passat a Per Herrera en Cope Catalunya i ens facilitava les altes xifres de visió de pornografia entre els menors d'edat.
En el estudio que hemos realizado, el 30%, el único contacto que tenían con educación afectivo sexual, la única información sobre sexo era pornografía.
¿Solo?
Con lo cual, sí, el 30%. Y el 50% nos decía que querían saber más, con lo cual vemos que no hay suficiente en la escuela.
Les dades delictives són contundents. La Fiscalia de Menors de Tarragona alerta que hi ha una agressió sexual cada dos dies a la província a menors de 16 anys. A Catalunya l'any passat el 38% del total d'agressions sexuals van ser a menors i els agressors, un 12% del total, són menors. 238 són adolescents entre 14 a 17 anys i 40 menors de 12 anys acusats d'agressió sexual són inimputables. La Conselleria de Drets Socials va obrir 1.023 expedients l'any passat a menors de 14 anys per comissió de delictes als quals per llei no es pot imputar. Del total, un centenar són per agressió sexual i hi ha sectors que reclamen un canvi normatiu.
Saludamos ahora a la señora Cristina Deixeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales. Señora Deixeus, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos ya directamente con la pregunta. ¿Es el momento de replantearnos la edad imputable de los menores, de cambiar la ley?
Bueno, considero, como en muchas otras ocasiones, que legislar en caliente no es la solución más adecuada. Hay que reflexionar, hay que hacer una reflexión social, eso sí, sobre el tipo de sociedad que estamos creando, sobre el exceso de información al que tienen acceso los menores, en ocasiones sin las debidas herramientas educativas y ayudas, y que, dada su falta de madurez, pueden dar lugar a distorsiones en sus relaciones con los iguales, con sus iguales, sus relaciones de amistad, sexuales y el respeto que se debe tener siempre al otro. Y eso es verdad, que nos debe de llevar a una reflexión colectiva y que pueda dar lugar, en su caso, a fructificar en una reforma legislativa, que desde luego se replantea cada cierto tiempo esa necesidad o no de bajar la edad de la responsabilidad penal de los menores. Es algo que, bueno, pues cuando suceden hechos de cierta gravedad, como los que han sucedido últimamente, llevan a hacer un replanteamiento. Pero yo creo que en caliente es mejor no legislar.
Y ahora la edad está en los 14 años. ¿Es modificable esta cifra, señora Deixeus?
Bueno, en ocasiones se ha hablado de la edad de 12 años para crímenes muy graves, puesto que los 12 años es una edad en que en el ámbito civil se toma en consideración la opinión del menor, siempre que tiene suficiente juicio, ¿no? Por ejemplo, en los supuestos de divorcio o separación de los padres, pues se considera que en todo caso el menor de 12 años tiene juicio suficiente para ser oído en el procedimiento que les afecte. No quiere decir que se adopte la decisión que ellos propugnen, pero sí que sean oídos. En ocasiones se ha hablado de reducir la edad a esos 12 años, pero realmente habría que valorarlo mucho y muy bien, porque pues 12 años son muy pocos años.
Muy pocos años,
en todo
caso
debería delimitarse a crímenes gravísimos.
Claro. Cuando llega un menor a la fiscalía por un delito, sea sexual o por otro, ¿ustedes qué hacen con esta criatura? ¿A quién pasan, digamos, responsabilidades sobre el futuro de ese chico o chica?
Sí, efectivamente, esa es una muy buena pregunta. Cuando un menor que no ha alcanzado los 14 años llega a la fiscalía, noticia de que ha cometido un hecho delictivo grave, eso determina que se ponga en funcionamiento a la administración autónoma competente para la protección de los menores, a fin de que realice un estudio de la situación del menor, de las circunstancias que lo hayan podido llevar a cometer una infracción, etcétera, etcétera. Y cuando lo que se ha producido por parte de ese menor es un hecho delictivo grave, bien sea de violencia de género, bien sea una violencia sexual, entonces, de forma obligatoria, se impone la realización de talleres o cursos o módulos formativos sobre violencia de género y sexualidad para, bueno, pues intentar reorientar esa situación del menor, o esa valoración que el menor ha hecho o tiene de las relaciones, como decía yo, con sus iguales, de las relaciones sexuales, de las relaciones de respeto, ¿no?, que deben siempre de mediar.
Y eso pasa ya a depender, digamos, de, en el caso de Cataluña, de la DGAE, ¿no?
De la Generalitat,
¿no? Vale. Sobre la cuestión de delitos con menores, ¿hay alguna vía judicial a la que puedan acudir las víctimas de delitos cometidos por niños o niñas menores de 14 años o no?
Pues más
está
allá
la vía penal
la justicia, efectivamente.
Y está la vía civil, ¿no? Me imagino.
Claro, la vía civil se desencadenaría en el caso de que, una vez examinadas estas circunstancias que concurren en el menor, pues se pueda observar la inexistencia de vínculos familiares o inexistencia de una situación adecuada para el desarrollo del menor que derivasen en la necesidad de adoptar medidas por parte de la Generalitat para su protección.
Sí.
Esa sería una posibilidad.
Ya, pero es un proceso complicado, me imagino, ¿no?
Pues,
es una vía difícil.
Es una vía difícil, pero yo creo que es una vía de actuación necesaria para que estas situaciones que se inician en unas edades muy tempranas pueda tener alguna fórmula de reorientación o de educación, ¿no? Educacional. Para evitar que en lo sucesivo se reproduzca,
claro,
obviamente.
En el tema de agresiones sexuales tenemos unas cifras sobre la mesa espeluznantes, ¿no? Hay unos 100 menores de 14 años acusados de agresión sexual. Usted ya nos comentaba que punitivamente no solucionamos el drama este, ¿verdad? Tiene que ser una solución más global, al final.
Bueno, creo que la solución que ahora mismo tenemos legislativamente sobre la mesa da lugar a esa solución intuitiva, si es el caso, o bien adoptar medidas que, aunque no sean propias de la jurisdicción penal, pero sí que reorientan un poco al ámbito de la formación, ¿no? Como son esos módulos formativos obligatorios para reconducir la situación del menor, ¿no? Para reeducar al menor o darle herramientas educativas necesarias para comprender lo negativo de sus actos, ¿no? La relevancia de esos actos realizados y la necesidad de no incurrir nuevamente en ellos.
Claro, de no reincidir. En fin, que es una asignatura pendiente que, en fin, todos hemos de poner de nuestra parte para intentar aprobarla. Hemos escuchado las siempre interesantes valoraciones de la señora Cristina Deseus, que es la presidenta de la Asociación de Fiscales. Señora Deseus, muchísimas gracias y buenas tardes, ¿eh?
Muy bien, buenas tardes, muchas gracias.
I en aquesta línia dels perills que hi ha sempre o quasi bé sempre a les xarxes socials, doncs t'explico que Catalunya registra un ciberdelicte cada 3 hores. L'alerta és de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que cada any resol uns 2.000 ciberdelictes i que recomana sempre i sempre no pagar ni un sol euro als pirates informàtics, com t'explica la Mireia Alfocea.
Doncs sí, el cas és que actualment a Catalunya s'aposta per una transformació digital i una estratègia de digitalització, la qual cosa ha propiciat un augment dels ciberatacs. En aquest sentit, el director de l'Agència de Ciberseguretat a Catalunya, Tomàs Roy, ha afirmat que ells són els encarregats de fer un programa de protecció. Roy ha assenyalat que els cibercriminals inverteixen els guanys en ells mateixos i recomana no pagar.
Molts dels diners que s'utilitzen per pagar un rescat veiem que acaben sent utilitzats en aconseguir més capacitats que els hi permeten fer més atacs. Per tant, per això nosaltres sempre aconsellem, bueno, i de fet no només és un consell, és que hauria de ser així, de no pagar quan hi ha un atac d'aquest tipus, perquè el que estàs fent és capacitar a, precisament a l'atacant.
Pel que fa al ciberatac del Clínic, Tomàs Oi considera que l'atac ha estat rellevant, però la capacitat de recuperar-se també és molt elevada.
A hores d'ara ja han recuperat tots els codis, és a dir, totes les seves línies de prestació de servei, diríem, específiques, per tant, tenen capacitat de prestar els seus serveis.
Sobre l'atac a altres hospitals realitzat per l'entitat filorussa Killnet, Roy defensa que ja es disposava d'eines per protegir els centres, així que els van poder rebutjar.
I a punt de fer 2 mesos de la vaga dels lletrats de l'Administració de Justícia, abans secretaris judicials, les postures amb el Ministeri de Justícia continuen molt i molt distanciades. Estem davant d'un conflicte inèdit que s'està allargant molt i molt i que està provocant una paràlisi mai vista a l'Administració de Justícia. Els lletrats amb els que ha parlat aquest matí, la Clara Fernández, parlen d'una ressaca que pot durar anys, un cop finalitzi, veurem quan, aquesta vaga que fa pràcticament 2 mesos que va començar.
Així és, Carlos. Tots ells fan referència a un escenari molt preocupant en què no serà possible recuperar la normalitat durant aquest any 2023. Una situació que, a més, recau sobre la ciutadania de forma directa. Cada dia que passa són majors les conseqüències per a aquestes aturades. Les xifres facilitades pels lletrats són preocupants. Ja arriben a les 400.000 les demandes pendents. Els judicis que han estat suspesos ja són 330.000 i el total d'euros bloquejats als comptes dels jutjats i que haurien d'estar a les butxaques dels ciutadans superen el 1,5 milió. Un escenari que, tal i com ens ha indicat a COPE Juan José Yáñez, lletrat de l'administració, contemplen des de dues perspectives molt diferents.
És un fracàs des de la perspectiva del servicio público, perquè això se podria haver resolt mucho más fácil y mucho antes. Desde un punto de vista estrictamente de la reivindicación de la figura del letrado, de nuestra función, de nuestro trabajo, sí tenemos que valorar que hemos dado a conocer nuestra posición y que en los letrados hubo un movimiento prácticamente unánime de reivindicación, de defensa de lo nuestro, y eso sí lo valoramos positivamente.
Els secretaris judicials insisteixen en que tan sols demanen que es compleixi l'acord pactat amb el govern central l'abril del 2022, on el Ministeri de Justícia es va comprometre a un augment del salari del 75% i a una reducció de les ràtios de població.
Tiene que haber una oferta seria informal de la otra parte y la posibilidad de discutir todos los puntos del acuerdo. Pero si hay esa voluntad por parte de los ministerios de Hacienda y Función Pública y del Ministerio de Justicia, entonces sí se podría llegar pronto a un acuerdo.
Fins ara, el govern de Pedro Sánchez ha ofert una pujada inferior al 50% a menys de la meitat de la plantilla. A més, els lletrats denuncien directament al govern d'intoxicar la ciutadania amb informació falsa sobre ells, amb l'única finalitat de posar la població en contra dels lletrats i de la seva lluita.
Hola, hola a todos. Bueno, no sabéis la alegría que tengo de poder hacer este vídeo con esta voz, que se me ha quedado voz de locutor de ràdio de les 2 de la mañana.
És la veu del Jordi Roca al seu Instagram. Diu que és l'home més afortunat del món per haver recuperat el que deia la veu de locutor. El Jordi, que per qui no ho sàpiga, és el pastisser mundialment famós del restaurant El Celler de Can Roca, que els últims anys s'ha centrat només a recuperar la veu que va perdre per culpa d'una distònia. En el seu compte d'Insta, el Jordi Roca agraeix a tothom la seva preocupació, assegura que està recuperant satisfactòriament tota la veu que tenia i que el millor assegura està per venir. Mireia Alfocé, explica'ns què provoca la distònia i què diu el Jordi Roca en el seu Insta.
La distonia és una malaltia neurològica que causa un trastorn de moviment provocant que els pacients que la pateixen perdin el control dels seus moviments. Es pot manifestar a diferents parts del cos o de manera focal a les cordes vocals, que és el que li passa a Jordi Roca. Malauradament, moltes vegades no se sap què causa aquesta malaltia. És una malaltia poc visibilitzada que no té un marcador de diagnòstic clar i això provoca que hi pugui haver un retard de fins a 5 anys fins que es fa un diagnòstic correcte. Belén Pérez és especialista en neurologia pediàtrica a la Vall d'Hebron i ens explica com pot afectar un mal diagnòstic en un pacient.
Diagnostiques una distònia com si fos una malaltia psicològica, el tractament és equivocat perquè els pacients acaben en el psiquiatre pensant que s'estan inventant símptomes. Això fa molt de mal perquè empitjora encara més, no?, altres aspectes de la malaltia.
Jordi Roca, al seu compte personal d'Instagram, ha publicat uns vídeos en els que ha agraït el suport de molta gent de manera desinteressada, començant per la seva família. S'ha mostrat feliç i optimista per haver recuperat la veu després de 8 anys, tot i que ha dit que segueix amb dolor.
Quería, pues, agradecer vuestro apoyo y espero estar ya al 100% muy pronto. Con el cuello aún sigo con dolores, sigo con tensión muscular y demás, pero Nada, espero que estem a tope.
Roca ha fet especial menció al celler, al seu restaurant, i ha remarcat que ara el millor està per venir.
Gràcies, Mireia. Fem ara, com sempre, aquesta hora, una pausa mínima, 2 minutets per publicitat, i després parlaré de les famílies amb infants que tenen pluridiscapacitats. Ens han alertat avui de la manca d'ajuts i de suport perquè els seus fills tinguin una vida, ells diuen i demanen que sigui una mica més confortable. D'aquí 2 minuts t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara vull parlar de les famílies d'infants amb pluridiscapacitats que ens alerten de la manca d'ajuts i també de suport perquè els seus fills tinguin una vida una mica més confortable. Ens ho ha explicat el Pablo, que és el pare de la Mahe, que viu moments de molta preocupació i també d'angoixa. I és que el centre on va cada dia la seva filla no tindrà o no té garantida la seva continuïtat més enllà del pròxim mes de desembre, tot i que la Generalitat ho ha negat. Et parlo de l'única escola bressol per a infants pluridiscapacitats que hi ha a Catalunya i que gestiona la Fundació Nexe. El Pablo diu que dijous pot ser un dia clau per al futur d'aquest centre. Mentrestant, Yolanda Canales, la família de la Mahe, passa per moments de molta angoixa i, sobretot, incertesa.
La Maria de Los Ángeles, la Mahe, com així li diuen, ha fet 2 anys. És una nena miracle perquè ja des de bon començament de l'embaràs els metges van advertir als seus pares que la malformació del cervell era incompatible amb la vida i, per tant, que no naixeria en vida. I si ho feia, podria morir al moment de tallar el cordó umbilical. Però no va ser així. La Mahe va tirar endavant, tot i com ens ha explicat el seu pare, el Pablo Guerrero, la malformació continua allà i això els manté en alerta.
Al final, la primera noche no, la segunda noche, una semana, 2 semanas, 3 semanas, la operaron, una operación, 2, 3, 4, 5 operaciones, oye, la niña salió adelante, ¿no? Milagrosamente. Porque su malformación, digamos, la sigue teniendo. Y esta es la que nos tiene alerta, ¿no?, a día de hoy. Mahe llega a nuestra casa, con una niña con mucho equipamiento, tiene que tener oxígeno, tiene un sistema de rescate para absorber, bueno, tenemos de todo en casa y ahora tienes que aprender a vivir con la niña, ¿no? ¿Qué hacemos con la niña?
Aquesta és la pregunta. Què fer amb la nena? Algú els va explicar l'atenció que donaven al Centre d'Atenció Especialitzada de la Fundació Nexe, l'únic de Catalunya que té a nens amb pluridiscapacitat del 0 als 6 anys. Pel Pablo va ser com respirar aire fresc, perquè tenen altres fills per atendre. La Mahe és la 5ª de 6 fills. I han pogut recuperar aquesta sensació, diu, de ser pares.
Permite tener una vida familiar mucho más normal dentro de toda la situación que tenemos y nos ayuda a ser padres, ¿no? Esto lo decía una madre del CAE, ¿no? Decía, ya dicen, yo volver a eso me ha dejado ser madre y dejar de ser enfermera.
Claro.
Porque está siempre como pendiente todo esto, ¿no?
El problema és que la Generalitat a finals de l'any passat ja va dir que deixava de subvencionar el centre, que així ho faria a finals d'aquest 2023, tot i que durant 30 anys ho havia fet. Deixaria tirades a 16 famílies. El Pablo confia en que l'administració rectifiqui.
Però lo que sí que es cierto que a día de hoy lo que nos han comunicado oficialmente es una cosa, y extraoficialmente sí que tenemos unos comunicados con un compromiso de querer solucionar la situación, ¿no? Yo también veo que no les queda otra opción. Ellos se han visto como toda la gente se ha volcado con este tema y no les queda otra opción que echar para atrás.
Aquesta mateixa setmana, de fet, es produirà una reunió a tres bandes, administració, fundació i pares, perquè la Generalitat els exposi quina solució han trobat i evitar el tancament del centre.
Acabem d'escoltar el Pablo, que és el pare de la Maje, una nena afectada de pluridiscapacitat, és a dir, una discapacitat greu d'expressió múltiple. Aquest pare està, doncs, força preocupat pel futur del centre, on porta el seu fill, un futur que ara està en mans de la Generalitat, tal com ha explicat Herrera en Cope aquest pare. Quina importància tenen aquests centres per a aquests nens i nenes amb pluridiscapacitats? Doncs li volem preguntar a una persona que coneix molt bé la matèria, la senyora Anna García Balasch, que és directora del Servei d'Entorn i Comunicació de la Associació Prodis, que es dedica, doncs, a aquestes qüestions de la discapacitat i la pluridiscapacitat. Senyora García Balasch, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, aquests centres en concret, el que vostè coneix perfectament bé, Prodis, quina importància tenen per a aquests nens i nenes i també per a les famílies, clar?
Bé, aquests centres són vitals perquè les persones que tenen aquest tipus de discapacitat puguin tenir una vida plena, puguin tenir uns espais de relació i en els que puguin continuar desenvolupant les seves capacitats, puguin tenir interessos per viure i també hi hagi la possibilitat de relacionar-se amb la comunitat, que no quedin aïllats. Després també és molt important perquè és una eina bàsica perquè la família tingui els seus espais per poder continuar fent la seva vida. És un suport essencial perquè la família no hagi d'aturar-se i només volcar-se a atendre la persona, perquè es tracta de persones molt, molt dependents. I és imprescindible que al màxim d'hores puguin estar atesos per professionals. No cal que, a part de professionals, des de Prodis intentem que hi hagi també relació amb la comunitat d'una forma informal, a través de voluntaris, a través d'entitats, però és molt important que el bàsic, no? La part més global sigui atesa per professionals.
Vostè parlava de l'important que és desenvolupar les capacitats que tenen aquestes criatures, perquè les tenen, veritat?
Oh, i tant. Totes tenen les seves capacitats. És veritat que necessiten molt suport per tirar endavant. Són persones que necessiten, per exemple, en el nostre centre, des de sempre hem apostat perquè hi hagi logopedes, fisioterapeutes, que fan un suport específic amb el tema físic, i també amb el tema de comunicació, amb el tema de deglució, perquè és molt evident que són persones que necessiten la teràpia física, no? Per reforçar la postura, per molts d'ells tenen problemes respiratoris i cal ajudar-los a fer uns exercicis diaris perquè aquests problemes respiratoris no vagin a més. Tots tenen uns problemes de posició i el fisioterapeuta ajuda a mantenir-los amb una tonificat més alta.
Sí, sí, que és una qüestió molt, molt complexa. Aviam, senyora García, explica'ns una mica quina diferència hi ha entre discapacitat, persona discapacitada i pluridiscapacitats.
Bueno, la diferència seria que la discapacitat ens estem referint a una dificultat concreta i moltes vegades una persona només té aquesta dificultat, però la persona amb pluridiscapacitat ja sabem que té dues o més discapacitats. I a més, aquestes discapacitats són greus. No. Per exemple, a nivell intel·lectual, normalment ja són persones molt afectades que poden tenir una discapacitat intel·lectual de tipus sever. Però les altres que s'afegeixen acostumen a ser físiques, sensorial, hi poden haver problemes de conducta, és a dir, la diferència essencialment és de gravetat, però també de coincidència amb una sola persona de diverses discapacitats.
I com més aviat s'actuï, molt millor, no? Com més aviat a edat primerenca, doncs molt millor per a la criatura, no? M'imagino.
Sí, els serveis d'atenció primerenca fa molts anys que funcionen i són essencials perquè la persona desenvolupi al màxim les seves capacitats. Mm-hmm. I es nota molt la diferència de si es fa o no es fa. És un moment en el que la persona encara s'està fent i pot guanyar doncs moltes coses que potser quedarien a la targada.
Mm. Molt bé, ja per acabar, senyora García Velasca, aquestes famílies suposo que han d'assumir sobrecostos molt importants. L'administració es comporta amb elles?
Bé, l'administració, jo penso que sempre quedem lluny, eh? L'administració, la societat, en general, queda molt per fer, molt per fer. Són famílies que pateixen molt i els falta molt, molt, molt suport. A vegades podem veure que en les primeres èpoques des de l'administració sí que hi ha un suport molt alt, però en el moment que passen a l'edat adulta, que és a on jo em dedico, es van veient com alguns recursos es retiren i alguns suports que eren universals doncs passen a ser molt més difícils d'aconseguir. Per tant, queda moltíssim per fer.
Moltíssima feina. Aquí entraria ja de ple, el que passa que no tenim temes amb la qüestió de la llei de la dependència, que és la gran assignatura pendent. Senyora García Balàs, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquest migdia i enhorabona per la tasca que feu des de l'associació Prodis. Molt bona tarda.
D'acord. Gràcies a vosaltres.
Et parlo ara de política. El candidat d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, afirma que la capital catalana corre el risc de caure a mans d'una aliança conservadora. Ho ha dit al programa Converses de COPE, on ha demanat als candidats de Junts i del PSC que no arribin a l'alcaldia amb els vots del Partit Popular. Iker Mons.
Ernest Maragall ha demanat a Collboni i a Trias que no acceptin els vots del Partit Popular per arribar a l'alcaldia. En aquesta mateixa línia, el candidat d'Esquerra ha avisat que Barcelona corre el risc de caure en mans d'una aliança conservadora i ell farà tot el possible per evitar-ho. Maragall reclama el compromís dels candidats de Junts i PSC i ha recordat que el PP és precisament un partit que representa una cosa ben diferent.
Però em sembla que jo tinc dret a demanar al senyor Trias i al senyor Collboni que en cap cas acceptin arribar al lloc d'alcalde gràcies a l'existència d'un cinquè partit com a Partit Popular, que evidentment expressa una altra cosa, una cosa prou diferent i prou contradictòria.
En aquesta entrevista al programa Converses, Maragall ha estat molt crític tant amb el govern central com amb AENA sobre la no aplicació de l'aeroport del Prat.
La Generalitat no va dir no, va dir parlem-ne. Va dir això no ho veiem clar, l'ampliació plantejada així no ens sembla el més adequat, seiem i parlem de quin és el projecte adequat. I això, en lloc d'això, l'Estat i AENA van decidir portazo i marxa atrás.
Així doncs, l'alcaldable d'Esquerra considera que és el moment de començar de zero i que sigui la comissió, que encara s'ha de crear, la que decideixi sobre què li convé a l'aeroport i a Barcelona.
Ens quedem encara a Barcelona, ja que l'entrada en funcionament de la controvertida Unió del Tramvia per l'Avinguda Diagonal ja té data. Serà d'aquí un any quan es posi en marxa el tram entre Plaça Glòries i Verdaguer. L'anunci s'ha fet avui durant una visita d'obres en la que l'Ajuntament i també la Generalitat s'han compromès a encadenar les obres de la segona part del projecte fins a Francesc Macià. A aquesta visita d'obres hi ha estat el Javier Sánchez.
El tramvia entre les Glòries i Verdaguer per la Diagonal començarà a funcionar el març del 2024. L'objectiu del consistori és que la posada en marxa d'aquest primer tram es pugui encavalcar amb l'inici de la segona fase de les obres, entre Verdaguer i Francesc Macià. D'aquesta manera es garantiria la connexió dels dos trams que ja funcionen actualment. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat aquest dilluns que la unió del tramvia per la Diagonal serà una icona de la Barcelona del segle XXI i ha assenyalat que serà un referent internacional per fer front a l'emergència climàtica.
Reforçant aquesta idea de que el que hem de fer és oferir alternatives a la ciutadania que siguin més còmodes, més agradables, més eficaces que el transport privat. Això ens permetrà treure milers de cotxes del centre de la ciutat, com dic, fer una ciutat més saludable, una ciutat del segle XXI, perquè d'això es tracta, no?, de preparar Barcelona pel futur, per l'emergència climàtica, amb una mobilitat més eficaç, més saludable, més sostenible.
L'alcaldessa de Barcelona ha recordat que, a més dels treballs en marxa a la Diagonal, també n'hi ha hagut altres de forma paral·lela i no tan visibles, com un gran col·lector d'aigües residuals en cas d'episodis de pluja molt intensa. A més, Colau ha demanat disculpes als veïns de la Diagonal per totes les molèsties causades per les obres i ha assegurat que el guany final serà immens i serviran per preparar la Barcelona del futur.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
D'aquí 10 minutets arribaran, com cada dia, a les 3 i 5, la gent dels Esports Cope. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Cara de satisfacció entre els seguidors del Futbol Club Barcelona. 12 punts per sobre del Real Madrid. Això diuen que està pràcticament fet. Com ho veus tu?
Home, 12 punts és una avantatge molt gran. Queden encara...
Quants partits queden?
Queden 12 partits de Lliga encara, que són molts, són 36 punts, però l'avantatge és grandiosa.
Ho hauria de perdre tot el Madrid i guanyar tot el Barça.
Poder, sí, no tant així, però hauria de fallar molt el Barça i guanyar-ho pràcticament tot al Real Madrid. Estem en aquell punt que el tòpic diu que aquesta Lliga ja només la pot perdre el Barça. Estarem, evidentment, amb la ressaca del Clàssic, aquesta victòria del Barça per 2-1 davant del Real Madrid, un partit intens, emocionant. Ara arriba, de més, aturada per seleccions. El que vindrà després del proper partit de Lliga pel Barça serà el camp de l'Elx. Sentirem els protagonistes, analitzarem el que va donar de si al partit, que hi ha moltes coses a comentar amb el Lluís Carreras, i farem el debat, que estarà avui interessant, com sempre, amb el Minguella i el Poli.
I cares llargues a l'Espanyol?
Sí, va tornar a perdre. Tercera derrota consecutiva a la Lliga, 1-3 davant del Celta. A més, l'equip va tornar a deixar males sensacions. Torna a estar l'Espanyol a un sol punt de la zona de descens. Ja es parla del futur de Diego Martínez, de l'entrenador, que de moment continua. Ho comentarem amb el De Aro. El Girona, que aquest cap de setmana, el dissabte, va empatar a 2 al camp del Rayo. Hi ha malestar el Girona amb les decisions arbitrals, que últimament no acompanyen. Parlarem també de bàsquet, que el Barça situa com líder de la Lliga CB, el Manresa surt del descens, d'handbol, que el Barça ha guanyat la Copa Sobal, i de ciclisme, que avui comença la Volta Ciclista a Catalunya a Sant Feliu de Guíxols.
Molt bé, no us perdeu Esports Cope, com sempre, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
Està molt maco Sant Feliu de Guíxols la catalana,
Lozana? Sant Feliu de Guíxols sempre està maco i el Baix Empordà encara més, eh?
Sí.
Aviam, Montse Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
L'Interna Copa Catalunya Andorra, 7 en punt. Avui parlarem, o estem parlant, dels menors inimputables. Tu abordaràs des de la vessant, podríem dir, del treball social. És molt important que aquests menors es recondueixin d'alguna manera, no?
Efectivament, i per això parlarem amb el David Rodríguez, que és del Col·legi Oficial de Treballadors Socials, que ens explicarà el treball que fan amb aquests menors i de com es poden reconduir. Clar. Aviam què ens explica, ho comentarem també a partir de les 7 de la tarda.
I el tema de discapacitats, dels les pluridiscapacitats, que és un tema gravíssim, molt preocupant, i tu abordes des de la vessant de les famílies acollidores, que les famílies que sofreixen aquestes criatures doncs tinguin un descans, un relax, no?
Efectivament, recordem que necessiten renovar els participants d'aquesta fundació que té aquests nens.
Santo Tomàs.
I avui el que farem és parlar amb l'Andrea i la seva parella, que són pares acollidors de nens amb discapacitat intel·lectual, i ens explicaran quin ha estat i quina és la seva experiència.
Molt bé, a les 7 de la tarda tot això i més. Bon programa, Montse.
Gràcies.
Acaba aquí migdia Cope Catalunya i Andorra. Segueix la informació Pilar García Muñiz i Ángel Correa. Segueixen explicant tot el que ens interessa. Adéu-siau.